L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un dia més puntuals i fidels a la nostra cita amb l'audiència, ens en disposem a prendre-li el pols informativament parlant al territori i a la jornada. Aquí comença una nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui, dijous 20 de novembre, que, com cada dia, com és habitual, comença introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant del Parlament català que reclama al Ministeri de Foment la gratuïtat del tram ebrenc de l'autopista mentre no s'executen de manera definitiva les obres de l'autovia de l'A7. El recurs d'inconstitucionalitat que prepara el govern de la Generalitat contra la indemnització al projecte Castor es formalitzarà, segons el conseller Felip Puig, en qüestió de dies. Parlant encara del Castor, direm també que la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia demana a la defensora del Pueblo que recorri al Tribunal Constitucional la indemnització. En clau municipalista, avui passarem també per l'Ajuntament d'Amposta. Esquerra Republicana demana més transparència a l'equip de govern de Convergència i Unió a l'hora de fer adjudicacions de serveis. A finals del mes de març del proper 2015, Sant Jaume d'Enveja estrenarà Auditori Municipal. I a Deltebre, la Federació de Comerç i Turisme prepara ja la campanya comercial de Nadal i Reis. En clau d'agenda, avui destacarem que demà divendres a Amposta se celebra la primera jornada sobre franquícies, una oportunitat per als emprenedors del territori. El recorregut informatiu del dia avui també ens portarà a l'Ametlla de Mar. Allà, el CEM de la Cala, el centre esportiu, dona a conèixer estos dies les seues instal·lacions a jubilats i pensionistes. L'Ajuntament d'Alcanar rep una subvenció de prop de 18.000 euros per finançar la campanya estival de salvament i socorrisme a la platja Bandera Blava de les Cases Marjal. I destacarem també que encara a Alcanar continuen avui les jornades citrícoles amb una nova xerrada, la que tractarà el tema de la mosca de la fruita en la gestió integrada de plagues. Per últim, i a la recta final del nostre temps d'informació, tractarem també avui un apunt esportiu relacionat concretament amb la Unió Ciclista Santa Bàrbara, que ja ho té tot a punt per celebrar diumenge que ve, 23 de novembre, la sisena marxa BTT Fira de l'Oli. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a explicar i ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant dels grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya, que conjuntament han aprovat una proposta de resolució al Parlament català instant el Ministeri de Foment que respecte la proposta de traçat per al projecte de l'autovia A7 consensuada pels municipis de les Terres de l'Ebre i que mentre no s'execute l'obra s'alliberen els peatges del tram ebrenc de l'autopista. La resolució s'ha debatut aquest dimecres, ahir mateix, a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, on va ser aprovada per àmplia majoria. La diputada de Convergència i Unió, Meritxell Roger, que va impulsar l'acord, va recordar que l'estudi informatiu del govern espanyol continua trencant el poble de Campredó, impossibilitant així el seu creixement. En este sentit, la diputada tortosina demanava lleialtat al Ministeri de Foment a l'hora de respectar les reivindicacions territorials arran de l'aprovació de l'estudi informatiu del subtram entre la Jana i el Perelló del projecte de l'autovia A7. En cap moment s'ha tingut en compte les al·legacions presentades, en recordava Roger. La proposta de resolució precisament apela a respectar el pacte assolit l'abril de l'any 2005 entre tots els partits ebrencs, ajuntaments i delegació del govern per consensuar el traçat i que es va trametre al govern espanyol. En aquesta línia, Roger ha exigit una redacció dels projectes de dos trams que afecten les Terres de l'Ebre, de la Jana al Perelló i des d'aquest municipi del Baix Ebre fins a l'Hospitalet de l'Infant, respectant la voluntat dels municipis i executant les obres de manera immediata, després de 10 anys de tràmits burocràtics en la redacció i l'execució. Mentre no s'executen les obres i es posa en marxa la nova infraestructura, la resolució del Parlament català exigeix la gratuïtat del tram ebrenc de l'autopista de peatge de l'AP7, el seu pas pel nostre territori, per als vehicles que entren i surtin pels peatges de Vinaròs, Ulldecona, Alcanar i el de l'Hospitalet de l'Infant, Móra d'Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del projecte Castor i ho fem perquè el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha assegurat que és qüestió de dies que el Consell de Garanties Estatutàries emeti l'informe reclamat per la Generalitat sobre el decret llei que va donar llum verda a la indemnització pel fiasco del projecte Castor. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries és, recordem, el pas previ a la formalització del recurs d'inconstitucionalitat. El conseller Puig considera accelerada la decisió del govern espanyol de repercutir en la tarifa del gas dels ciutadans la compensació multimilionària a l'empresa ACS. Per això ha reclamat que no s'aplique aquest sobrecost fins que no es revisa l'expedient tècnic del projecte, tot acusant l'Estat de la manca de transparència en la gestió de la crisi derivada del Castor. Escoltem, com dèiem, les paraules del conseller Puig en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies demanant que no s'aplique la repercussió de la indemnització en les factures dels ciutadans i també de les indústries. Felip Puig.
Incluso ante el Ministerio y ante, evidentemente, también la empresa Enagás, que es la que articula el pago y la repercusión en el sistema, de que, con independencia de las decisiones que se han tomado, pues se evite la repercusión en el recibo, en los ciudadanos y en las industrias. Una vez más, una decisión que no comprendemos, que no compartimos, acelerada, entendemos y suponemos que para poder atender el pago del crédito correspondiente ante el Banco Europeo de Inversiones, pero que en cualquier caso está de alguna manera plagada de supuestas irregularidades en el expediente y, por tanto, vamos a defender que se revise el expediente ante el Tribunal Constitucional, que se revise el expediente ante la Comisión Europea y, finalmente, que mientras esta revisión no sea ultimada, no se aplique el sobrecosto en las tarifas, porque esto lo van a pagar todos los ciudadanos y todas las industrias del país.
El conseller Puig asseguraba també que en qüestió de dies el Consell de Garanties Estatutàries emetrà aquest informe reclamat per la Generalitat per tal de presentar el recurs d'inconstitucionalitat sobre el decret llei del Consell de Ministres pel que fa a la indemnització del projecte Castor. L'escoltem.
Doncs ultimant-se ja l'informe del Consell de Garanties Estatutàries, pas previ per poder-lo ja tramitar. Per tant, suposo que és qüestió de dies.
Tal com el conseller Puig manifestava en les seues paraules, diu no s'ha analitzat si hi ha hagut negligència tècnica en el desenvolupament de les obres del magatzem Castor. La confirmació d'aquesta possible negligència segura hauria comportat la desaparició total o parcial de la indemnització en favor de l'empresa promotora. És per això, tal com explicava el conseller, que s'insta l'Estat a revisar l'expedient del projecte que, diu Puig, està farcit de suposades irregularitats. I sense abandonar encara les qüestions relacionades amb el Castor, hem de dir també que la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha demanat a la Defensora del Pueblo que recorrigui davant del Tribunal Constitucional la indemnització de 1.350 milions d'euros que el govern espanyol ha pagat a l'empresa impulsora del projecte. L'entitat, la plataforma, recorda que aquests diners més els interessos dels bancs i les despeses de manteniment de les instal·lacions, els haurà de pagar la ciutadania en els pròxims 30 anys, fins a una quantia que calculen es podria elevar a 4.000 milions d'euros. La plataforma no entén la celeritat amb què l'executiu espanyol ha pagat la indemnització sense haver depurat responsabilitats pels terratrèmols succeïts durant el període de proves de la planta i les injeccions de gas al magatzem submarí. L'entitat demana a la defensora del pueblo que presenti el recurs perquè entén que es repercuteixen pèrdues de tercers sobre els consumidors i que, al seu parer, l'administració no pot repercutir el cost d'un servei que no es dona. Així mateix, i a través d'un comunicat, la plataforma indica també que els usuaris de gas i electricitat no tenen als seus contractes cap apartat que els obligui a assumir una clàusula abusiva derivada d'una concessió molt anterior, per la qual cosa consideren que es podrien infringir els drets dels consumidors i la normativa sobre competència, en el cas de les empreses que hauran d'assumir aquests nous costos a la seva activitat.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'informatiu Emute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara cap a Amposta, perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana en aquell ajuntament demana més transparència a l'equip de govern de Convergència i Unió a l'hora de fer adjudicacions de serveis. En aquesta ocasió es fa referència concretament al servei de transport adaptat atorgat mitjançant la Fundació dels Serveis Socials del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Esquerra Republicana de Catalunya d'Amposta demanarà màxima transparència en els temes que relacionen l'Hospital del Montsià, Fusmon i l'Ajuntament de la ciutat. En aquest cas sol·licitarà l'aturada del procediment de contractació de la gestió del servei de transport a... Esquerra Republicana de Catalunya demanarà més transparència en els temes que relacionen l'Hospital del Montsià, la Fundació de Serveis Socials de la Comarca i l'Ajuntament d'Amposta. En aquesta ocasió sol·licitarà l'aturada del procediment de contractació de la gestió del servei de transport adaptat que aquesta Fundació de Serveis Socials de la Comarca doncs, ha otorgat per part de l'Ajuntament i que retorni a l'equip de govern municipal aquesta concessió perquè sigui aquest qui la liciti. Així ho explicava el portaveu d'Esquerra Republicana Adam Tomàs, que reclamava aquesta transparència.
Per tant, l'únic que demanem és una certa transparència, no? I demanem sobretot home, que se sigui molt curós, perquè en aquests moments ja sabem com està el tema sanitari a Catalunya, no? En tot el que són entitats, fundacions, i és l'únic que demanem. Reclamem transparència i el que demana la moció molt concretament als acords és que en cas de que la fundació privada no pugui complir els requisits que va imposar la secretària, que l'Ajuntament recuperi el servei i sigui l'Ajuntament qui el tregui a concurs. És l'únic que demanem.
Adam Tomàs, portaveu d'Esquerra, s'ha felicitat que gràcies a l'informe de secretaria i intervenció de l'Ajuntament s'ha pogut actuar en aquesta ocasió per demanar màxima transparència i claretat a l'alcalde de la ciutat en aquests temes que relacionen l'Ajuntament amb l'hospital.
Gràcies, Manel. Des d'Amposta me n'anem cap a Sant Jaume, un municipi que a finals del mes de març del proper 2015 té previst d'estrenar el seu auditori municipal. Aquesta és la previsió que en fa l'alcalde de la població d'unes obres que han començat recentment als baixos del nou ajuntament. Castor Gonell diu que l'obra vol dignificar el treball de les dues entitats més veteranes del municipi, el grup de teatre i la banda de música. Des de la Plana Ràdio, en té més informació, Josep Roig.
La segona quinzena del passat mes de setembre, el secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, i l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, inauguraven el nou pavelló poliesportiu del municipi, unes obres llargament reivindicades que començaven l'any 2008, però que l'inici de la crisi econòmica i la reducció dels ingressos de l'Ajuntament van ralentitzar fins al punt de no poder complir els termines previstos. Finalment, l'obra es va acabar a finals del 2013 i des d'aleshores s'ha treballat en l'equipament d'aquestes instal·lacions. Ara, l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, un cop enllestit aquest tema i, tal i com explicava la Plana Ràdio, el programa Món Local, té l'objectiu de poder acabar dintre del primer trimestre del proper 2015 les obres del nou auditori municipal que fa pocs dies s'han començat a construir als baixos de l'edifici del nou Ajuntament. Conell deia que és una altra obra molt necessària per al municipi, sobretot per dignificar el treball de dos de les principals entitats del municipi, el grup de teatre i la banda de música, perquè mai han tingut un local adequat per poder dur a terme les seues activitats, justificava.
Lo poliesportiu, com dies abans, era una d'aquestes obres, i ara fa poc temps també hem adjudicat l'auditori, els equipaments culturals, que al mateix lloc on se va construir l'Ajuntament se va planificar als baixos que pogués hi haure aquest auditori. S'ha començat fa molt pocs dies i confiem que de cara a Setmana Santa o això ja pugui estar acabat i va poder ser utilitzat sobretot pel grup de teatre i la banda de música, que tant una entitat com l'altra són entitats molt antigues al municipi i que no han tingut mai un lloc adequat per a poder fer les seves activitats, tant representació d'obres de teatre per part del grup Tempo Teatre com audicions i concerts per part de la banda de música. Ja dic, entitats en més de 50 anys cada una, en una escola tant de música com de teatre les dues, i era un equipament també que feia molta falta, i bueno, ara ja arribem també al final i en poc temps podrà ser utilitzat per aquestes entitats.
L'alcalde de Sant Jaume d'Enveja deia també que està molt satisfet de l'ús que s'està donant al recent inaugurat poliesportiu, que permet ja la pràctica d'esports com el bàsquet, el futbol sala o la gimnàstica rítmica, o també les activitats esportives extraescolars de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola del Municipi, tot i que s'està treballant també en la promoció de les instal·lacions per potenciar la pràctica d'altres esports amb menys tradició al poble.
Gràcies, Josep, i des de Sant Jaume travessem el riu i anem ara cap a Deltebre, perquè la Fundació de Comerç i Turisme del municipi de Deltebre prepara la campanya de Nadal i Reis, una campanya de la qual ens en parla en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta. Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre està ultimant els detalls del que serà la campanya de Nadal i Reis 2014-2015, que continua amb la línia dels darrers anys, tot incorporar algunes modificacions, com és el fet que, en comptes de sortejar vals, el que faran és sortejar lots de productes dels mateixos comerços participants. La campanya, que començarà a principi del mes de desembre i s'allargarà fins al 5 de gener, repartirà butlletes entre els clients que realitzen les seues compres durant aquest període, i a més també s'unificarà la decoració del els comerços participants. Ricard Chopo és el vicepresident de FECOTUR.
La campanya de Nadal aquest any és una mica diferent dels altres anys. Per als comerços de la FECOTUR és gratuïta. Els altres anys se'ls feia pagar els que volien participar, eren 30 euros, i en base al que recaudàvem era el premi que fèiem. Aquest any no, aquest any el que volem fer és que tots els comerços que vulguin participar que muntin un lot valorat en uns certs diners, i en base a això nosaltres muntarem una campanya, i aquesta campanya val tants diners, i cada comerç repartirà entre els seus un lot. També cal dir que cada comerç de FECOTUR estarà identificat fora en unes caixes que estaran adornades en motius nadalencs. Tot és gratuït per a tots els comerços.
D'altra banda, per animar les compres nadalenques, el diumenge 7 de desembre tindrà lloc una nova edició del Mercadet de Nadal.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Novament el recorregut informatiu de la jornada ens porta a la capital del Montsià, Amposta, un municipi on demà divendres se celebra la primera edició d'una jornada sobre franquícies, una oportunitat per als emprenedors de la ciutat i també de la comarca per poder enfocar un negoci amb el suport de marques ja consolidades en els diferents àmbits comercials. Una jornada oberta al públic que tindrà lloc a l'Auditori Municipal. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Amposta obrirà demà les portes a la jornada sobre franquícies que celebrarà l'auditori de la capital del Montsià, una jornada impulsada des de l'Ajuntament d'Amposta a través de la Regidoria de Comerç, així com des d'Amposta Empren i Amposta Empresa, per tal de donar un nou aparador a aquelles persones que són emprenedors i que busquen en el comerç, en l'empresa, el seu futur. Així ho explicava la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosi Pertegaz.
Llavors, a part de mirar d'anar donant sortida a tots aquells locals que estan buits de la nostra ciutat, jo li vaig demanar un esforç més a la persona que està encarregada del projecte Amposta Empren per fer una jornada de franquícies, que és una altra manera de negoci que els emprenedors també poden sospesar a l'hora de començar una activitat.
Cal destacar que seran més de 10 les franquícies que participaran en aquesta jornada, on també hi assistiran els diferents alumnes que conformen els cursos que des de l'Ajuntament d'Amposta es fan per tal de formar emprenedors.
Gràcies, Manel, i continuem ara amb una altra cita, en este cas d'un caràcter molt diferent, perquè el Centre Esportiu Municipal de l'Ametlla de Mar, el CEM de la Cala, dona a conèixer les seves instal·lacions als jubilats i pensionistes del municipi. Amb aquest objectiu, des del complex es regalaran entrades gratuïtes i també la possibilitat que qui s'anime se sume al CEM amb la matrícula en gratuïta. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El complex esportiu municipal La Cala, el CEM La Cala, que ha encetat una nova promoció per a apropar les instal·lacions als jubilats i jubilades i pensionistes. Amb aquest objectiu, des del complex es regalaran entrades gratuïtes perquè vagin durant tot el dia i provin les instal·lacions. Així es poden banyar les piscines climatitzades, relaxar-se el jacuzzi o provar qualsevol de les activitats dirigides amb els monitors del centre. I és que el CEM disposa de nombroses activitats adaptades als seus interessos que poden millorar considerablement la seva qualitat de vida. A més, en cas que el mateix dia estiguin interessats en matricular-se al centre, el CEM els ofereix matrícula gratuïta. Això sí, sempre que es comprometin a assistir al CEM un mínim de 3 mesos. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Estem pràcticament amb els 1.040, 1.050 usuaris. Això és una notícia excel·lent perquè practicar salut i benestar doncs només fa que encoratjar els que encara no han pogut vindre o els que poden seguir o tornar a vindre allí. Jo crec que en aquests moments, doncs, per exemple, la promoció que ara hem començat aquesta setmana va concretament de cara als jubilats. És una promoció de poder ells, que estan en una etapa determinada de la vida, doncs de poder valorar la possibilitat de participar al CEM, de fer o piscina o qualsevol tipus d'activitat dirigida allà dalt. Aquesta promoció volem vetllar per la seva salut i pel seu benestar.
De fet, el CEM La Cala ofereix molt més que fer esport. Ofereix la possibilitat de cuidar-se, fer salut, a més de ser un centre de trobada de la vida social al municipi.
Gràcies, Olga. I tanquem este bloc informatiu parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha rebut una subvenció per a tasques de salvament i socorrisme, concretament des del Departament de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. S'ha atorgat a l'Ajuntament d'Alcanar la subvenció sol·licitada per a les tasques de salvament i socorrisme de la platja Bandera Blava de les Cases Marjal. Una subvenció, un import concedit que ha estat de 17.569 euros amb 80. Serviesport, amb un equip de 5 membres, ha estat l'empresa que ha dut a terme aquestes tasques de vigilància i primers auxilis durant la campanya estival de platges 2014, que ha tingut lloc des del passat 15 de juny fins al 15 de setembre, en horari de 10 del matí a 7 de la tarda. Gràcies a aquesta subvenció del SAM, del Departament de Medi Ambient i Salut Pública i Territori de la Diputació i a la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar, un any més, la platja de les Cases Marjal ha pogut oferir aquest servei als turistes i banyistes del municipi, complint així amb tots els requisits exigits per l'associació que atorga els distintius Bandera Blava, l'associació ADH. I sense moure'ns del canal, hem de recordar avui també que continua el calendari de xerrades de les 21enes jornades citrícoles del municipi, jornades tècniques de referència per als citricultors del territori i que per aquesta tarda, a partir de les 8, tenen prevista la celebració d'una nova conferència. Serà a la sala d'actes de serveis agraris d'Alcanar, a l'Avinguda Catalunya número 64, quan Joan Porta Ferrer, tècnic de la secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre del Departament d'Agricultura, parlarà sobre la mosca de la fruita en la gestió integrada de les plagues. Per demà divendres està prevista l'última de les xerrades, la que tractarà sobre la nova política agrària comuna 2014-2020, xerrada que en este cas s'encarregaran de presentar Rosabel Arbó, cap de l'Oficina Comarcal del Montsià del Departament d'Agricultura, i Ismael Belart, cap de secció de gestió d'ajuts i desenvolupament rural al servei territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també actualitat esportiva. Per fer-ho, parlem de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, que ja ho té tot a punt per a la sexta edició de la marxa BTT Fira de l'Oli. Una marxa que es durà a terme diumenge que ve, 23 de novembre, i que enguany presenta un recorregut de 36 quilòmetres per la Serra de Godall, amb una dificultat mitjana-alta, segons els organitzadors. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
El proper diumenge, 23 de novembre, la Unió Ciclista Santa Bàrbara organitza la sisena edició de la marxa BTT, és a dir, bicicletes de tot terreny, Fira de l'Oli, una activitat que els organitzadors recorden que no és competitiva, encara que la dificultat serà mitja alta, ja que el recorregut serà tipus enduro per la Serra de Godall, sortint des de Santa Bàrbara, direcció Godall, passant per la Galera, per endinsar-se finalment per una sèrie de senders de la Serra, molts d'ells desbrossats i recuperats per la mateixa entitat organitzadora. La marxa contempla un desnivell acumulat de 800 metres, per lo que Ximo Bel, secretari de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, advertia, des de la Plana Ràdio, que serà recomanable per a gent mínimament preparada per a aquest tipus d'activitats ciclistes. L'escoltem.
Pot participar gent que ja va bastant en bicicleta, no? Nosaltres hem ficat una dificultat mitja alta perquè, clar, si no estàs molt avesat a anar per sendera, patixes molt. La marxa a la Fira de l'Oli vindran a patir, no disfrutaran de la bicicleta i diran, però no us fiqueu, no? És per gent que vagi bastant en bici i que sàpiga anar per el que són senderes i corriols. No és excessivament dur, però tampoc és una cosa per no fer-li cas, saps? És una cosa intermitja, que la gent que vingui té que estar mínimament preparada.
La recollida de dorsal serà a partir de les 8 del matí i la sortida des del pavelló esportiu, una hora més tard, per dur a terme el recorregut de 36 quilòmetres que preveu la marxa amb un parell d'avituallaments necessaris durant el recorregut. L'hora de tornada està prevista per a les 11:30 aproximadament del matí a la zona de pícnic de l'àrea esportiva de Santa Bàrbara, on els participants podran gaudir d'un esmorzar a base de baldanes, allioli i pa torrat.
Sí, tindrem dos avituallaments sòlids i líquids i un altre de líquid tot sol. A més, a l'arribada hi haurà l'esmorzar pertinent per recuperar forces, per debatir les vivències del matí i per disfrutar de la fira també.
El preu de la inscripció anticipada és de 5 euros per als federats, de 10 per als no federats i gratuït per als socis de la Unió Ciclista Santa Bàrbara. Si la inscripció es fa el mateix dia de la marxa, el preu s'incrementarà en 5 euros més tant als federats com als no federats. Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions ja es poden fer accedint directament a la pàgina web de l'entitat ucsbarbara.blogspot.com.es.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
En conjunt, avui comencem amb unes temperatures una miqueta més altes, a gairebé tot arreu. Sobretot es nota aquest ascens del termòmetre cap a Ponent i cap a les comarques tarragonines. En presència de núvols, núvols baixos a tocar de la costa i algunes bandes de núvols alts i prims. Aquesta serà la tendència, canvi d'aires que ens portaran aquests propers dies més núvols a la façana litoral, sobretot a primera i darrera hora, i en canvi més sol cap a comarques interiors i cap al Pirineu Prepirineu. Avui al migdia no variaran gaire els termòmetres, repetirem aquests valors de 19-20 graus a la façana litoral, poder quedar una miqueta més curtes que no pas ahir, però en canvi cap a l'interior i al Pirineu el termòmetre es voldrà enfilar una mica més entre aquests 14, 15, 16 graus. Poques novetats, sol en conjunt i a darrera hora fins i tot es pot deixar escapar alguna gota entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, fenòmens molt puntuals en conjunt. Com dèiem, els propers dies mantindríem aquesta tònica de temps. Més sol cap a l'interior i més núvols a tocar del litoral.
Fent una ullada a la previsió del temps un dia més, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, amb el treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUT. Un dia més arribem a l'acabament d'aquesta crònica informativa de la jornada, la d'avui, dijous 20 de novembre, que ha tingut, com cada dia, el control i edició dels continguts, i us parla Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos, mai tornem. Fins llavors, o bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUT. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUT.